9 i 18, 4 i 18. Avui volem abordar una vegada més a Ràdio Illa un dels principals problemes, per no dir el principal problema de la societat a Formentera, que és les dificultats per accedir a un habitatge. Tenim amb naltros, per via telefònica, en Encarna Maganya, de la immobiliària S'Apunta. Molt bon dia, Encarna.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, contents de saludar-te i de comptar amb les teves opinions avui. També tenim en Paco Mayans, propietari de diversos habitatges a la nostra illa. Molt bon dia, Paco.
Què tal? Bon dia a tots.
Gràcies per venir, eh?
Ui, m'ha costat lo seu, eh?
Perquè plou i ja ens costa sortir de casa o què passa?
Bueno, he venit més lluny que de casa.
Ah, bé, bé, de viatge, molt bé. Maite Ferrer, advocada, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també comptam, atenció, amb en Vicent Riera. Ell és propietari d'un pis a Sant Antoni que va ser ocupat darrerament i finalment va aconseguir doncs desallotjar-lo. Molt bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Vicent, explica'ns un poc la teva experiència. Quina ha set?
Bueno, la meva experiència va ser d'un cas d'ocupació a plena llum del dia d'unes persones d'origen magrebí, en aquest cas, i bueno, el que està clar que aquesta gent està emparada 100% per la llei i, bueno, saben totes les trampes, tot el manual, ho tenen tot preparat i, claro, davant això pues, és molt difícil lluitar. Jo vaig tenir molta sort perquè el cas es va fer mediàtic i la gent del poble va respondre i en el meu cas va sortir força bé i ràpid, la qual cosa em consta que sol ser molt diferent.
Quan dius que la gent del poble va respondre, a què et refereixes?
Bueno, es va organitzar una concentració, allà on va arribar això, que jo n'estava totalment al marge, no és per excusar-me, ben que dir, jo no sabia qui ho havia organitzat ni qui no ho havia organitzat ni res, i vaig pensar, dic, bueno, he d'anar perquè he d'estar per allí. Jo sempre em vaig mantenir al marge per ordres del meu abogat i això, i bueno, la gent al final va actuar perquè la gent n'està farta, ben que dir, el que no és normal és que t'arrenquin la porta a plena llum del dia, es posin a picar enmig del carrer i hi hagi equips municipals i equips guàrdies civils i no puguen fer res, perquè no és per falta de ganes, és que no poden fer res.
Com van marxar finalment aquestes persones que van ocupar il·legalment el teu pis? Va ser per ordre judicial, per una acció policial o senzillament per la pressió de la ciutadania?
Va ser totalment per la pressió de la ciutadania, vinga a dir, aquella gent va sortir... escoltada per les forces de seguretat, perquè van ser els que cridaren policia, perquè allí en el pis accediren unes persones, les quals jo desconeixia, i, claro, perquè ells estaven sortint fora, no hi eren, i llavors la gent va entrar en el pis, començaren a llançar les bosses que havien portat allí de roba, supos que de roba i coses, i, claro, està clar que allò era per fer un piso patera o un narcopiso, perquè aquell pis en aquest moment està sense llum i sense aigua. Vinc a dir que és un pis que està pendent de la reforma. De fet, es havia fet la reforma del carrer que encara estava, si no m'equivoc, pendent de l'inauguració. I aquest pis és un pis molt antic, dins el casc antic, que abans tenia l'aigua del vasí i la llum a 125 volts. Avui la llum està desconnectada, i l'aigua també, perquè estava allí. El cas és aquest. Això és una cosa que també per jo afecta a la vivenda. Perquè imagineu-vos el cas que aquest pis és estat arreglat amb aigua i llum i t'entren uns ocupes i jo ho tinc tractat per la setmana vinent que entri un metge, un guàrdia civil, un professor, qui sigui, un treballador. Resulta que jo em costa, i ja em corregiran a Maite, que ell en sap bastant més d'això, que hi ha processos que tardes 2 anys a treure una ocupa. Entonces, claro, dius, a la persona que et pagaria i ve fer una feina important, com pugui ser un docent, un metge, totes són importants, però vinc a dir, allà, les mancances que tenim a l'illa d'Eivissa i a l'illa de Formentera no són de cambrers en l'estiu. Vinga, dir, tothom.
També, molt,
també. Però és més fàcil, és més fàcil trobar un jove que vengui a fer de cambrer que un metge qualificat que vengui a cobrir les places. I aquí està bé a la vista, jo ho veig. El Consell està traient ofertes de treball i no es compleix O sigui, no es cobreix quasi ni una. El cas de la residència ha estat sense director o directora un munt de temps. Ara pareix que, per sort, hi ha una persona que li ha agradat Formentera, ha tingut la sort, crec, que de trobar vivenda, i pareix que es quedarà, però és que són coses tan elementals com servicis bàsics.
Mira, s'incorpora la tertúlia també a Rosa Rodríguez, de SOS Vivienda. Rosa, vols comentar?
Bon dia. Sí, volia comentar que ella ha dit, parla de metges, de policies, etc. Pues pensa que aquests postos de treball tenen com un plus de vivenda, però el que arriba aquí com un cambrer, un cuiner, no té res, no té aquest plus. O sigui, que el que no ve és perquè no n'hi ha vivenda.
Sí.
I perquè la vivenda és molt cara. Si fos una mica més barata, vindrien. Quina és la solució? Posar un top a l'alquiler o procurar mesures perquè no es tingui que pagar més que el que un guanya, no?
Sí, la meva pregunta és, quan més barat sigui el lloguer, vendrà més o menys gent?
La necessària. Si no té treball, no vindrà.
Claro, però és que hauríem de diferenciar, vaja, és meu parer, el que són els empleats públics que són d'extrema necessitat, vaja, és meu parer, en sus treballadors d'empreses privades.
Per què?
Bueno, perquè jo tinc una empresa privada, que dir, jo estic en su projecte de recuperar la barca veí i això, i jo entenc que els meus treballadors, m'he de preocupar jo i ells, de trobar la vivenda, de trobar el personal. Si jo no tinc un patró, un mariner o això, és un problema meu, però si ella pot funcionar igual. Si no hi ha els metges necessaris, si no hi ha els docents, ben que dir, és que Silla, com a societat, no pot funcionar.
De què vivimos?
Vivim de tot.
Del turisme, pràcticament.
Evident.
Si no tens la mà d'obra per fer un bon servei, de què vivim?
Paco.
Bon dia. A veure, aquí, evidentment, el problema de Formentera i dia d'avui és problema en singular a la vivenda. La vivenda a Formentera és un problema. Anem a veure quin és el problema de la vivenda. A Formentera, pel meu punt de vista, hi ha tres tipus de vivenda. L'altre dia, en una tertúlia en aquesta casa, es parlava de que a Formentera hi ha moltes cases buides. Bueno, anem a veure per què hi ha moltes cases buides. Primera, una que tenen molt i molt important, són segones residències. Són residències de gent d'allà on sigui, que ha invertit els seus sous o les seues hipoteques, aquí crec que no hi ha contrari, per permetre's el luxe de venir a Formentera una setmana o més o sis mesos. Entonces, i aquesta gent generalment són turistes que són part de seus... que són, formen part, diguéssim, de el que nosaltres vivim. Per l'altre costat hi ha vivendes turístiques, després en podem parlar, i a l'altre costat hi ha cases que es lloguen a treballadors. Per què hi ha tants de problemes que les cases que es lloguen a treballadors no es lloguen a treballadors? A veure, en Vicent ha parlat d'un tema d'ocupes. Enhorabona, Vicent, per haver aconseguit arreglar-ho en dies, perquè no és un cas habitual. Un cas d'ocupes pot durar, com us pot confirmar després, una Maite, anys, en aquest cas ha estat uns dies, afortunadament, però a més hi ha la desprotecció total, i això no és res, ara em portaràs el contrari, us és cert, la desprotecció total que tenim els propietaris. Anem a veure. Jo tinc una vivenda, saps què siguin, jo li faig un contracte a una persona. Aquest contracte és d'obligat compliment per les dues parts. Per les dues parts. Però què passa? Sí, els més siguen de s'inquili no pagar, deixa de pagar, incompleix el contracte perquè en vez de ser tres persones són set, incompleix el contracte perquè incomplint tot el que diuen és condicionat, et tira basures per el carrer, en fi, l'incompleix en un munt de motius. Tu tens dues possibilitats, o tragar i aguantar hasta que acabi el contracte, que com a mínim són cinc anys, no mai vull que em corregeixi si m'equivoc, o iniciar un procediment judicial. Aquest procediment judicial, d'entrada, té uns costos, els costos d'advocat i procurador, que tranquil·lament és important. I un procés judicial que, tinguent molta sort, et pot tardar un any. Jo en vaig fer un, va tenir moltíssima sort, em va tardar 8 mesos. Durant aquests 8 mesos, evidentment, tampoc vaig cobrar el lloguer. Finalment, al cap de 4 anys, i després de gràcies a la feina de l'advocat i el procurador que varen fer un seguiment de les comptes d'aquests inquilins a través del jutjat, vam aconseguir embargar i cobrar, després de 4 anys, vam aconseguir cobrar. Què passa? Pues que, evidentment, la gent s'ho pensa moltíssim a l'hora de llogar una casa. A veure, topall de lloguells, anem a veure, un pis, una casa, un apartament, no és algo que sorgeixi per art de màgia enmig d'un terreny o enmig d'un carrer. És algo que apareix perquè una empresa l'ha construïda amb un afany de guanyar uns sous per aquesta construcció, vale? No per fer un favor a protegir ningú. I aquest terreny, i aquest apartament o aquesta casa l'ha comprat una altra persona amb els seus estalvis o amb les seues hipoteques, per treure-li un rendiment. Si no té una garantia, de que aquest rendiment funcionarà, que si tens una família allà que no es considera família vulnerable, el qual no la treures carrer ni equivocant-te, i tu tens que seguir pagant tots els gastos sense cobrar, pues simplement no el com. I si no el com, no es construeix.
Rosa, tu mateixa.
Bueno, es que estás hablando de que hay alguien que está pensando en comprar una vivienda para que le rinda.
Claro, naturalmente.
Claro. Y... No pasa nada, pero claro, si tú alquilas esa casa, no pasa nada porque está así la cosa, porque prevalece la ley de la oferta a la demanda, el derecho a tener propiedad privada, no a la situación en la que estamos, que tendríamos que ser conscientes.
Bueno, entonces, pero lo que quiero explicar
es que yo me compro un piso y la hipoteca me cuesta 1.500 euros y yo pretendo que mi inquilino me lo pague. Y después de 5 años, como esto no para de subir, yo le echo y llega otro que me paga 2.000. Sí. Al final de la historia, toda esa gente se ha empobrecido, se ha quedado sin un futuro porque hasta ha pagado un alquiler y tú te quedas con tu piso porque has invertido. Pues tendríamos que cambiar eso, porque no se puede especular con un bien necesario. No, tenemos que cambiar ese concepto.
Bueno,
no
pues
puede ser, estamos en una situación SOS.
Ho arreglam.
Un momentet.
La solució és molt fàcil, Tu no vols que jo li tregui un rendiment amb aquesta inversió i que els lloguers que jo trec d'aquesta casa jo em paguin la hipoteca. Cap problema, jo no la com.
Bueno, no pues entonces el sistema
no
procurarà,
¿vale?,
que la cosa canvi. Bueno, lo que pues no puede ser es que sigamos como estamos.
El sistema, el govern que faci el que hagi de fer, però el que no es pot fer és la situació actual que està amb els propietaris. Mira, jo ara aquí no em posaré contacte ni des de lo que m'ha passat jo, perquè...
L'ha explicat un cas ja.
Ja he explicat un cas, però bueno, em podria explicar més i bastant diferents. Des de... Bueno, és igual, deixem-ho estar. Entens? Això que fa, pues que, a veure, tu llogues una casa... Mira, et posaré un exemple que m'ha passat. Aquest també m'ha passat. Llogues una casa, 3 habitacions, 1.000 euros, 2 quartos de banys. Una gent i tal, sí, ningú problema. Sospites, conyo, aquestes són molt pocs. El dia siguent, hi ha 8 persones a 400 euros per persona. Això et pareix correcte?
No.
Però què passa? Perdona, què passa? Ara iniciem un desahuci d'això.
A veure un moment, Paco. Tant en Paco com en Vicent heu descrit situacions i vosaltres doncs, sosteniu doncs, que la propietat dels béns immobles en el nostre país està poc protegida o vulnerable. Maite, és així, l'advocada?
A veure, jo he de dir que m'agradi o no, la llei és la que és. I encara que hi pugui haver gent que estigui en contra d'allò, es va que la llei de lloguers actualment considera en els inquilins com a la part més vulnerable, per tant els protegeix més en aquest sentit, de que quan un propietari lloga un inquilí per vivenda habitual, els contractes són pel propietari 5 anys. El que es havia comentat ara de, clar, que me'ls he de quedar 5 anys i això és d'obligat compliment, no és d'obligat compliment per les dues parts. A partir de 6 mesos de contracte de lloguer, el inquilí té la potestat d'anar-se'n de la casa.
Exacte.
Vull dir, val, però aquí ja hi ha un cert desequilibri, vull dir. S'ha parlat també de que, clar, que si els preus de lloguer són molt alts, hi hauria que limitar els preus de lloguer. La meva pregunta és... donat que els preus de lloguer estan pujant per tot, tal vegada el que hi hauria que fer no seria pujar els ingressos de la gent que fa feina, perquè aquí, clar, no, però és que aquí, al final, estem entrant en una roda perversa, i és que els propietaris diuen que tots els inquilins són dolents, els inquilins diuen que tots els propietaris són abusius, i no. Això no és així. Hi ha casos excepcionals, que, amb tot el respecte, però jo li he de dir a Vicent que un cas d'ocupació és una excepció.
A Formentera passa això que ha explicat en Vicent?
Gent que intenta entrar a una vivenda, sí, però es va que una ocupació, a més, en un cas com el d'en Vicent, jo record que va ser molt mediàtic i que inclús el jutge de Gada Eivissa s'hi va manifestar, en su sentit de dir, no dic que fos una estirada d'orelles, però va venir a dir que les forces d'ordre públic, en un cas com aquest, tenen les eines legals per entrar a la vivenda perquè és delicte flagrant. Els estan agafant, entrant a una casa sense tenir un just títol com a empari.
Pot entrar la policia.
Què passa? Que la policia no entra, entre d'altres coses, per una falta d'informació. I perquè hi ha aquesta por de si farem alguna cosa que després resultarà que no està emparat legalment.
Correcte, correcte. Correcte.
Però les eines, això que s'explica a voltes, sobretot amb aquests anuncis de sistemes d'alarmes, de si vostè se'n va a comprar spa i quan torna li han entrat a sa casa no els podrà fer fora, això és mentida. Si jo me'n vaig a comprar spa i quan torna m'han entrat a casa, primer és allanamiento i segon segurament hi hagi uns danys perquè m'han rebentat sa porta. Vull dir, això és un delicte i en aquell moment en aquesta gent se la pot treure de casa.
Vale.
Allà és mecanisme legal. Que se faci o no és una altra cosa. Però clar, amb les intervencions que s'han fet abans d'allò s'han tocat molts de temes. I jo trobo que l'ocupació s'ha de treure perquè no és un tema de lloguer realment, és algú que entra dins una vivenda a sangre i fuego.
Correcte,
per quedar-se-la.
Correcte.
Però després aquí es parla de que els preus de lloguer són molt alts. Els preus de lloguer són molt alts aquí per tot. Aquí ho són més, sí, però és que aquí quan vas a fer sa compra en el supermercat també és més car que Eivissa o que Zamora o Consiga.
Els salaris no.
Per això dic, per què parlem sempre de que, clar, els propietaris són molt avariciosos i haurien de baixar els preus? Tal vegada, el que hauríem de pensar és que d'un temps en aquesta part, a Formentera, un treballador d'hostaleria, de restauració, tenia uns sous molt elevats i aquests sous s'han quedat molt endarrere, no només en su lloguer, sinó en el que és el cost de vida normal. Es parlava també de... què passa si tinc problemes que no trec mai en els inquilins? A veure, aquí hem de distingir també entre el que és una falta de pago i el que és un incompliment contractual. Perquè una falta de pago, no ràpida, jo no vinc aquí a enganyar ningú, però sota cavall i rei. És a dir, jo, propietari, veig que m'han deixat de pagar, la meva recomanació professional és que això es posi en coneixement de l'abogat quan són 2 mesos que es deuen, no quan són 10 o quan són 15, perquè... una demanda de falta de pago el que implica és que jo poso la demanda, que se li notifica a l'inquilí i a l'inquilí té 2 opcions. Pagar i seguir a la vivenda, si no se l'ha advertit abans, o al·legar quines són les causes per les que no ha pagat, que hi hagi un deute que sí que havia pagat i el propietari no ho sap o no ho vol dir o el que siga, i si no, en subprocediment, quan ja te donen admissió a tràmit de la demanda, t'assenyalen la data de desnonament. Te diuen, si l'inquilí es conforma o no contesta res, sàpiga vostè que amb 2 mesos vist el faran fora. Això passa, no. Per què? Perquè aquí hi ha una altra falta de control de lo que es fa. Hi ha inquilins que no paguen, no dic perquè no vulguen, sinó perquè no poden, però presenten contestacions a la demanda dient no, però és que jo pagué, però no l'acredito, però no sé què, i els jutges això ho admeten, que no ho haurien d'admetre, perquè la contestació és vostè justifiqui que ha pagat. Clar, això fa que s'allargui el procediment. Un dels principals problemes que veig jo a nivell professional quan la gent me ve a consultar és, clar, si jo faig un contracte i el faig, aquest mite que hi havia abans, el faig per 11 mesos, perquè si és per 11 mesos ja no és vivenda habitual. És igual la durada que posis contracte. Si la gent ve a viure allí dins i és la seva vivenda habitual, els contractes són 5 anys, digue el que digues contracte. 5 anys, si és que lloga, és una persona. Si és una societat, són 7. Que això també ho hem de saber. Clar, aquí... jo el que he de fer una crida, perquè a Formentera es va el que deia en Paco, però una volta estirem d'acord, sense que se'n vagi de precedent, és el problema que hi ha aquí. Els contractes de lloguer, pensant que són habitatge habitual, són 5 anys. Hi ha contractes de lloguer que duren més que un matrimoni. Per tant, és una decisió molt important. Abans de firmar un contracte de lloguer, allà que consultar, allà que tenim molt clar el que estàs firmant, què implica, això que dèiem abans, les dues parts estan obligades, no, s'inquilien els 6 mesos se'n pot anar. A què passa? Que hi ha una norma a la llei de lloguers que diu vostè inquili se'n pot anar a partir de 6 mesos, però si en el seu contracte s'ha pactat que són 5 anys i vostè se'n va abans, vostè haurà de pagar una indemnització d'un mes de lloguer per cada any que se'n va. Clar, aquí els inquilins se n'emporten les mans en el cap. Com pot ser que jo no me'n puc anar? Com pot ser que el propietari a vostè li agradi o no l'ha de tenir 5 anys? És a dir, hi ha tota una sèrie d'informació que està a la llei, que em vos agradarà o no, però que està, que es pot llegir i com pot saber quin terreny trepitja. Després a Formentera també, ara hi ha menys, però abans hi havia molta tendència a que la gent venia i deia no, però no hi ha contracte. No hi ha contracte. No hi ha contracte. Sí, perdoni, contracte n'hi ha. El que passa és que el contracte és verbal. I el problema dels contractes verbals, per què no m'agraden allò? Perquè són molt tiquismiquis? No. No m'agraden perquè jo diré que va començar el 1 de gener i vostè va, dirà que va començar el 1 d'octubre. Perquè jo diré que la renta eren 950 euros i vostè dirà que eren 1.500. Clar. I no tenim una eina de pagament perquè és que, a més, a Formentera hi ha molt costum de no pagar les rentes de lloguer pel banc, de manera que queda un registre del que s'ha pagat o no.
Aquesta és una altra. La gent que exigeix els pagaments amb...
Clar.
Amb cash.
Val,
cash. Però, per no dir negre.
Això... firmat el contracte, perquè des d'aquí faig una crida, per favor, a que els contractes es facin per escrit. I es facin per escrit i ja, si puc demanar algun afegit més, per favor, que es facin ben fets. Perquè també contractes, que no, és que me'l vaig baixar d'una pàgina de Google, n'hi ha moltíssims. Que fent-se broma, jo agraeix, perquè jo aquests contractes me donen feina. Perquè quan no hi ha problema, no hi ha problema. Però es diu que hi ha problema, el que compta és el contracte. I si el contracte està fet amb sus peus, és un desastre. I aquí són els abogats, com dèiem Paco, els abogats cobrant per dur desnonaments. Efectivament, perquè els abogats pagam hipoteques i alimentam els canets que tenim en el nostre càrrec. Però...
En blai amb aquest cas.
En blai amb aquest cas. Contracte per escrit. Abans de firmar-lo, assessorar-se. Perquè es ve que un assessor, un abogat, cobrarà la consulta, sí, però abans de firmar una cosa que tu penses que, o que jo he interpretat que, i que diu una altra cosa, està molt bé haver-ho llegit. I, durant la vigència del contracte, si hi ha alguna cosa que no es compleix, el primer que ha de fer és intentar parlar. És a dir, no puc pagar la renta aquest mes, vaig a parlar amb el propietari. O se m'ha espanyat la tuberia i tenc de gots. A l'inquilí l'ha de buscar i li ha de dir, i això moltes vegades falta.
Encarna Magaña, de la immobiliària, s'apunta. Bé, estem escoltant a propietaris, també la representant de SOS Vivienda, i era final a la lletrada, la Maite Ferrer. A tu, Encarna, t'arriben aspirants a inquilins, persones que busquen un lloguer, o també t'arriben propietaris que volen llogar els seus béns immobles, o aquest tipus de perfils no arriben a la immobiliària?
Pues casi que lo que estàs dient finalment, que no arriba, perquè a més Formentera és tan petita que quasi tothom es coneix i els pisos que es lloguen per tot l'any, bueno, hasta tenen llista d'espera, vull dir que no arriba. Després de lo que deia na Maite, que ho ha deixat tan clar, jo lo que dic sempre des de la meva experiència és que la gent que consulti amb un abogat o que consulti amb la seva gestoria, que quan facin un contracte el facin d'acord a la llei i que compleixin, perquè en part el que deia en Paco és cert, vull dir, a vegades fent contractes i en tota la bona fe i la bona voluntat perquè coneixes a la persona i després te portes un xasco, perquè no sempre els inquilins compleixen com han de complir. Vull dir, jo m'he trobat casos de vivendes completament arrasades a l'hora de... O sigui, que quan dius tens que anar-te'n perquè no pagues el lloguer fa més de 2 mesos, perquè no estàs complint, etcètera, etcètera, i el dia que hi vas o que te deixen la clau igual tirada per el carrer, quan entres en aquella vivenda, pues te poses les mans al cap, i això molts de propietaris tenen por. Per això prefereixen moltes vegades fer contractes de lloguer més curts o llogar a una empresa que saben que estaran 6 mesos i que llavors la recuperaran a l'hivern, etcètera, etcètera. Vull dir que es donen moltíssims casos. Clar, si parlem del problema de la vivenda en general, quan diu una rosa, certament el que falta és vivenda. O sigui, és que a Formentera hi ha una mancança absoluta de vivenda de lloguer per tot l'any, per vivenda habitual. S'ha de construir més i en tema de lloguer, vull dir, no de propietat, perquè de propietat se'n sobren. N'hi ha moltes propietats que estan buides, però perquè són segones vivendes de persones que les disfruten dos o tres vegades a l'any.
Però...
I jo el que recomano sempre, a més, és que per favor, que si no tenen llicència turística, que no les joguin a turistes. Vull dir que deixem aquesta part del mercat lliure, perquè si a vegades... Jo conec propietaris, per exemple, que a l'hivern ho lloguen a mestres i després ells venen el mes de juliol i d'agost per disfrutar-ho. N'hi ha molts. Altres que, per exemple, el mes d'agost ho lloguen de forma temporal a un client que coneixen de tota la vida, perquè a l'hivern hi ha mestres que hi viuen temporalment. I, clar, és que són moltíssims casos i moltíssimes situacions. El que sí que és trist és que moltes vegades pisos de lloguer de vivenda habitual que t'han deixat de pagar, que aconsegueixes amb un abogat que per fi te tornin la clau, i quan entres, pues, a lo millor t'has de gastar 6 o 10.000 euros en posar-los a punt una altra vegada. I això frena molt a que molts de propietaris diguin, uf, no. No, perquè jo sé que al final me deixaran la casa destrossada. I això és bastant habitual, eh? No és puntual, és bastant habitual. No només que te deixin de pagar, sinó que te deixin la casa en condicions com tu l'has deixada, correcta i en bona condició. Això, per desgràcia, és bastant habitual.
Rosa.
Voy. Como podéis imaginar, a mí como ciudadana y persona honrada, honesta, no me interesa en absoluto que nadie salga perjudicado con un contrato de alquiler. Estos vacíos legales y tal como funciona el sistema no le vienen bien a nadie, porque yo podría estar en el caso de Vicente o en tu caso, en el caso de Juan, perdón, Paco. Entonces, quizás si rompemos un poco esa barrera entre, como dije el otro día en una reunión, entre el que alquila y el inquilino, y nos juntamos todos para intentar solucionar la situación, nos iría a todos un poco mejor, porque siempre nos da la sensación de que nosotros estamos hablando mal de ellos y ellos nos cuentan las cosas que les han pasado con gente que no somos la mayoría, ni ellos son la mayoría de gente a la que hay que tirarle la chabola abajo, ni nosotros somos mal pagadores, somos trabajadores. Entonces, ¿qué quiero puntualizar? Claro que una persona, porque es así, tiene derecho a ganar de lo que ha invertido, lo que quiera, porque es su propiedad. Sin embargo, mi única propiedad son mis manos, que es con lo que me gano la vida. Y esa que es mi propiedad, el sindicato, junto a los empresarios, se reúne y le pone precio a esas 40 horas semanales que no me dan para pagar el alquiler. Entonces, ¿qué sucede en Formentera? Que la mayoría de gente que nos da el puesto de trabajo también es el que nos alquila la casa. Esto es un sitio pequeño y mucha gente tiene negocios y vivienda. Y yo le digo a esas personas que se dé por aludido el que tenga que darse. Verdaderamente, si tú pagas a un camarero, vamos a tirar para arriba, lo que marca el convenio, ¿no? Y cobras de alquiler mucho más que la mitad de su sueldo, ¿por qué te parece eso justo?
Anem a veure. Com tot dit molt bé, la propietat privada és això, propietat privada, ¿vale? I amb ella els propietaris poden fer el que tinguin per convenient. Això ho tinc claríssim. Els costes de vivenda de Formentera. Els costes de vivenda de Formentera no és només els costes de lloguer de Formentera, sinó els costes de vivenda com a tal. Un apartament a Formentera de 40 metres, 50 metres, no el trobaràs per menys de, no ho sé, 300.000 euros?
No hi ha res.
Bueno, vale, molt,
tu
molt
poses
bé.
Idealista,
casa no, 300.000 euros.
La més barata, veure, no trobaràs res.
Aquest apartament, la persona que el compra com una inversió per treure-li un rendiment. No el, si després el senyor que li alquila té un sueldo més o menys, perdona, Rosa, més o menys gros, no, mira, jo et diré una altra cosa. A Formentera, a dia d'avui, camarers professionals de hosteleria, estan parlant de camarers d'hosteleria, n'hi ha molt poquets que guanyin el que marca els convenis. La gran majoria tenen sueldos
Paco, perdona, te puc interrompir un moment, Paco,
sí, claro.
Però tu no trobes, com diu una Rosa, que pot ser que des de l'administració o d'alguna banda algú hauria de frenar aquesta especulació?
Bueno, això s'ha
arreglat. Que no podem entrar en aquesta roda de jo compro per jugar,
no,
per guanyar, pim-pam, pim-pam.
Encarna.
El dret de vivenda és un dret també.
Sí, però veure, el dret de vivenda és un dret, exactament. Aquí volia arribar. El dret de vivenda és un dret que s'aconsegueix clarament que tots tenen dret de vivenda. El que no diu és que aquest divendres sigui a Formentera. Vale?
Correcte, això...
Jo et puc ensenyar, si tu fiques a Idealista i tu poses un topall de preu de 400 euros, te'n sortiran de vivendes de 400 euros per tot Espanya. Vale?
Què
passa? Que la gent... Ah, bueno, perdona... Dret a vivenda, vés-te'n a viure, pues, jo que sé, en el poble de Pernambuco de Abajo, m'entens?
No fa falta anar tan lluny. Tu te'n vas
a Formentera, mira, a Formentera, què s'està fent? Mira, per arreglar els temes lloguer, el primer que s'ha d'arreglar és Salou. El moment que arreglis Salou i els propietaris tinguem altres drets, mira, l'aplicació de la Maite és de llibre, és que és de queixó, estic absolutament, cosa rara també, estic també totalment d'acord en tot el que ha dit. A veure, tu firmes un contracte de lloguer i s'inquilina unes 6 mesos, com li deia molt bé, se m'havia passat, té dret a abandonar la vivenda pagant un petit recàrrec d'un mes per any no ocupat. I el propietari té 5 anys per complir, però cuidado, perquè com per 5 anys s'inquilino digui no me voy i sigui una família innumerable, que tampoc, perdó, vulnerable, que tampoc el treus. Tampoc el treus. Entens? Entonces, què passa? A veure, jo insisteix, si Salou es modifiques i arreglar Salou seria efectivament ajuntar inquilins i propietaris, juntament a qui correspongui modificar-la, en el govern de turn, o sigui qui sigui, s'arreglarien moltes coses, perquè mentrestant, no. I que quina és la moda que s'està fent ara? Pues, el que està dient Encarna. En algun cas, pues, ja no fem contractes de lloguer habitacional normal, sinó que fem contractes de lloguer per temporada. Lloguer de temporada a gent que ve a fer temporada a Formentera o empreses que lloguen per als seus treballadors. Per què? Pues perquè la majoria de propietaris estan ja cansats de coses que ens han passat en molts de casos, que com ha dit molt bé n'Encarna, et trobes en alguna casa que quan entres dins et trobes que igual les paneres tenien cadires assignades a taula.
Gràcies, Paco. Maite i Rosa, va, Maite.
Per aclarir conceptes, si puc. Per una banda, que s'ha mencionat ara per part d'en Paco, el tema de la vulnerabilitat. Això és un recurs que jo estic convençuda que legalment es va fent totes les millors intencions del món, però com tantes coses els acarrega del diable. És a dir, jo m'he trobat darrerament amb sus dos o tres darrers procediments de desnonament en què persones que evidentment no eren vulnerables, però d'una manera ostentosa, quan veuen que ja la cosa va de veritat i que com que no has pagat perquè no has volgut, perquè en aquest cas que comento és algú que no pagava per forçar una altra situació. A tres dies vista de senyalament de desnonament judicial, que ja és l'última ràtio, és a dir, un va amb el jutjat de pau quan ja ha passat per tot el procediment i no hi ha hagut manera que tornessin els claus. Presenta un escrit de vulnerabilitat. A veure, vulnerabilitat és una qüestió molt sèria i és algú que efectivament necessita una ajuda. No és algú que diu, no, és que jo ara, en ple mes de juliol, no tinc una altra vivenda on anar. Què passa? Que aquí es fa la llei i després es perverteix per allargar procediments. Això al final mos està fent mal a tots, en els propietaris, però també en els inquilins, perquè per cada inquilí que hi ha a un ecosistema tan petit com es Formentera, que té un propietari durant de 2 anys pleitejant, que no ha pagat perquè no ha volgut, que s'hi ha consignat les rentes perquè els tenia per poder apel·lar i allargar més el procediment, després encara ho allarga més, el propietari queda tan absolutament cremat que no és que no li llogaran aquest, és que no li llogarà ningú perquè no vol tenir que tornar a passar per això. I això, jo trobo que també, encara que sigui l'excepció, és una cosa en la que les associacions d'inquilins també n'haurien de fer ressò, perquè un cas com aquest, al final, perjudica a tots els altres que vagin a buscar.
I tant.
Perquè trauen el propietari del mercat de lloguer, o si no, el propietari ara demanarà...
El oro y el moro.
Exactament, una cosa absolutament desaforada. Això per una banda, però després parlava dels lloguers de professors. A veure, un professor que ve aquí i només vol estar durant el curs, això és un lloguer de temporada de llibre. És perfectament legal que algú li llogui a alguna altra persona que ve amb un contracte que diu començo tal dia, me'n vaig tal dia i només vull estar aquí aquests mesos. Per tant, aquí s'està demonitzant un contracte que si compleix les condicions és perfectament legal. I hi ha una altra cosa que se mos està oblidant, perquè s'està parlant de treballadors d'hostaleria que aquí fan falta, efectivament. Aquí, fins, si no record malament la reforma de la llei Delgado, els establiments de restauració i d'hostaleria tenien unes zones habilitades per ser els treballadors. Podem entrar en si aquell tipus de vivenda era millor, pitjor, o era un cuchitril, hi podem entrar. Però en un moment donat es va modificar la llei perquè aquestes habitacions, aquestes cases que tenien els establiments, els grans establiments hostalers, passessin a ser també habitacions per llogar turistes. Aquí el que van fer és que aquesta massa de treballadors que és necessària i que tenia les necessitats de vivenda coberta, de repente es trobin en el mercat amb aquesta jungla que tenim d'haver de competir amb altres persones que estan aquí tot l'any o que també venen a fer temporada o no. Dins de tot això, hi ha una qüestió formentera que jo penso que es parla poc, i és que cada estiu hi ha nous establiments.
Això és el problema.
És a dir, com pot ser que cada any hi hagi no sé quants bars més, no sé quants...
Això és el problema. Hi ha un creixement previst de places hoteleres, també.
Sí.
Rosa, que m'has demanat la
meva foto. Bueno, esta frase tan de moda estos días de ser de aquí o no ser de aquí, o si no tenéis sitio aquí os podéis ir, pues sí, nos vamos. Yo, por ejemplo, como mucho la temporada del año que viene va a ser la última. Me he comprado una casa afuera, aquí no puedo vivir, estoy hipotecando mi futuro, me dan ganas de llorar, la verdad. Y si eso os parece justo, que se vaya una profesional que pertenece a 5 organizaciones, que venga Dios y lo vea.
¿Cuántas portas vivir en Formentera, Rosa?
36. Ya. El corazón partido. Mis hijos que han nacido aquí no son de aquí, no tienen derechos. ¿Qué os parece? Es para llorar, ¿no? Querer un lugar y que te echen. Perdona, Paco. Estoy harta estos días de que nos digan que ancha es Castilla. Eso no es justo. Porque si tú vas a cobrar por un piso 1.800 euros, se te van a meter personas muy desfavorecidas, de esas que son muy sumisas a la hora de trabajar y que te dicen, sí señora, no señora, esos van a entrar. Y sabes qué tienen que hacer, alimentar a los que están aquí y traer a sus hijos, traer a sus madres, y van a meterte a 8 en el piso. Son bellísimas personas seguramente, pero pasan necesidad. Como el sistema no funciona, hay separatismo, no hay humanidad, no estamos todos por la labor, siempre estamos... Yo ahora mismo acabo de sacarte a ti con una pinza esa frase y me vas a disculpar porque nos conocemos personalmente, pero es que esta semana me la han dicho, no te imaginas. O sea,
Rosa,
a mí me han dicho
Rosa,
que mis hijos...
A Madrid, bueno, quizá en los pobles petits, sí, en la España vaciada, pero que los preus están pujant per tot, vull dir, no es un problema, localment sí, perquè a més som una illa petita que no pot créixer, vull dir, si mos carregant territori podem construir molt, però volem això, és que clar, això també és un debat
crecer,
que mos hem
Encarna,
de fer.
De crecer, ja, lo has dicho,
clar,
de crecer,
sí, però també de créixer vol dir que si tenim menys turisme, tampoc necessitarem tantes cases per tants de professionals,
bueno,
vull dir.
Bueno, tornar a la normalitat.
Però que el problema
coherència.
De la vivenda, també t'he dit, Rosa, que Barcelona, València, a tantes bandes ara mateix els preus estan pujant moltíssim. A Madrid ja ni te cuento. Hi ha estudiants que estan compartint cases perquè no troben ni per ells quan estan estudiant la carrera i se ho plantegen de deixar-la, perquè és que el problema de la vivenda és un problema greu, però per tot arreu,
a veure,
també a Formentera.
Estem ja una mica fora
no,
de temps.
Només...
Us demano màxima brevetat,
no,
Paco, perquè em vistim a demanar
estona. Res, ni un minut, anem a veure. Em dono la sensació que una Rosa m'ha tret unes paraules de context i que diguem ben clar. Per jo, de Formentera, és tota aquella persona que decideix venir a Formentera, que s'estima a Formentera i que respecta Formentera en tots els seus aspectes. Siga d'on siga els seus orígens. Això en té absolutament sense cuidado. Això que digui, no, és que los de aquí, mira, si algú t'ho diu, mereix tot el meu rebuig, ¿vale? D'aquí som tots els que vivim en aquesta illa, estimant Formentera i respectant Formentera. Quedi clar. Jo que es digui Gutiérrez López o Mayans, en té absolutament sense cuidado.
Gràcies, Paco. Endavant, Vicent, perdona.
No, gràcies. Encarna, jo et volia fer una pregunta que abans has dit una cosa que no sé si l'he entès, això. Dius, s'hauria de construir en visió de lloguer, no de propietat. Claro, qui, però qualsevol construcció hi té que haver un propietari, no? Perquè si no, qui la fa? L'Estat?
No, 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 però jo no he dit això, eh? Jo el que volia dir clarament és que l'Estat, el govern, el Consell, el que sigui, ha de posar vivendes en el mercat, per això s'ha de construir més de vivenda de lloguer, de protecció oficial, per donar una opció a aquesta gent que busca vivenda i que potser els propietaris tampoc la tenen, perquè és que no és...
Estic d'acord, però, claro, l'Estat, com dèiem l'Estat, que som tots, que hem de construir vivendes perquè vagin a partir de treballadors a l'empresa privada, de gent que té grans negocis i restaurants... Claro, és que la vivenda de protecció oficial, o com se li digui, jo crec que hauria de ser pel funcionariat que és necessari perquè funcioni Formentera, no pels meus mariners que venguin a treballar a la meva empresa. Vinga, digues una cosa, i crec que ens estem contradiguent molt que per un costat hi ha que de créixer i per l'altre que hi ha que construir vivenda. Com quedam?
Perquè falta.
Falta. O sobre gent.
Hòstia,
ui, això és molt lleig, això és molt lleig. Ja sé que està molt lleig, però claro.
No sobra gente.
Però tu dius...
Sobra...
Qui sobra?
Sobran muchas tiendas, muchas plazas turísticas,
claro,
¿no?
Claro,
muchos negocios para que, por ejemplo, tengamos suficiente agua, suficiente vertedero de basura, suficiente transporte y no sigamos comunicando, o sea, contaminando nuestro puerto. Suficiente. La palabra suficiente, la palabra coherencia. La gente son personas.
Pero, claro,
entonces, decir que hay pueblos deshabitados por ahí, me parece que es muy light, pero es decir... Go home.
Jo estic totalment d'acord amb en Paco, i no som molt constitucionalista jo, que dic que la Constitució diu que tothom té dret a una vivenda digna,
Article 46.
Evidentment, però enlloc diu que hagi de ser gratuïta ni a Eivissa ni a Formentera.
I qui l'ha pedit gratuïta, tu?
No.
Entonces?
Mira, si voleu podem repassar...
Pareix que hem d'anar a posar un preu limitat a la propietat privada quan és teu.
Dicen que el 30%. Con que me cobren 900 euros ja tengo bastante, que pago 1.500.
Tu quan llogues un cotxe, el preu ho fas empresa que et llogues cotxe o tu?
Si no voy en bicicleta, si no lo puedo pagar, pero un techo necesito. Mi familia necesita un techo.
Espera un momentet, per favor. Article 47 de la Constitució. Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació.
Interès general, bendita palabra.
A veure, hem d'anar acabant. Hem d'anar acabant ja. Us prego brevetat i una darrera intervenció a cadascú de vosaltres. Na Maite té ullets de voler començar?
No. Na Maite l'únic que vol dir és... que si es modificàs el procediment de manera que quan s'incompleix, siga per falta de pagament o per un incompliment flagrant, això es resolgués més ràpid, hi hauria més rotació i possiblement s'arraconarien aquells inquilins dolents, que són una minoria, però són els que contaminen...
S'acabaria l'excusa.
No és cap excusa. És una realitat i també hi ha que dir una cosa. Sí, perdona que et talli.
Perdó.
No, és que ho he de dir. Vinc a dir, si tu poses dalt la taula ser un peça i venir a Formentera i fer la temporada i no pagar el lloguer, o ser un treballador i pagar el lloguer, o sigui, és que està pagant el lloguer, és tonto. Vinc a dir, si, és igual que si tu te'n vas a un bar i pots dir, pues, bueno, me'n vaig sense pagar i no passa res, perquè has d'anar a pagar. Vinc a dir, és que és una cosa que em pareix... subrealista que estiguem debatint aquestes
coses. Gente honrada.
Exactament, gent honrada. I com saps que hi ha la gent honrada?
Deixem acabar la Maite, per favor.
No, simplement això, que una de les preocupacions dels propietaris a l'hora de posar en el mercat d'habitatge habitual les seues vivendes és, si tenc problemes, això que comporta, ja no tant en sous, sinó en temps, si això s'acursàs, que efectivament amb un incompliment flagrant ara m'ho invent, en 3 mesos, 4, això estigui resolt...
A favor.
Aquí És que al final això beneficiaria a tothom.
Evidentment. I tant. Menys els llogaters que volen aprofitar.
¿Por qué va a estar alguien perjudicado teniendo a gente que no le paga y le está haciendo además una enfermedad? Porque cuando te ocupan algo, no es alegre.
Encarna, ja per acabar, tu mateixa.
Sí, jo només volia acabar dient una cosa, que tots els que estan treballant en immobiliàries, que per favor pues, intentem no llogar les vivendes residencials a turistes que no tenen llicència turística, aquestes vivendes. Amb això hi hauria un control que pot ser algo podria arreglar-se.
Cal jugar net, Encarna.
Cal jugar net. Molt bé, Encarna, molt
just
bé.
Això.
Paco?
Just això.
No, bueno, simplement això, el que jo continuo estant totalment d'acord amb la Maite, cosa rara, insisteix. Però no, jo ho tinc claríssim. Modifiquem Salou, on els propietaris estiguem molt més protegits i tinguem moltes més seguretat en quant a recuperar la seva vivenda en condicions, en quant a resoldre el problema en un temps prudencial, etc. I veurem com surten moltes més vivendes en el mercat. Així no sortiran vivendes al mercat. Impossible.
Yo he compartido casa y he tenido ocupas, que lo sepáis. Sé de què estáis hablando.
Bueno, és que aquí tampoc hem parlat de la paraula inqui ocupa, ben que dic és jo lloc una casa en Paco, jo desapareix i li deix 7 o 8 persones allí dins, sense pagar, que això està passant. Ben que dic, jo estic 100% d'acord amb en Paco i no mai, ben que dic que no... les cases, si hi hagués una seguretat per les dues parts, per propietari i per l'alquilino, que passa? Que el llogater avui és favorable, la llei a favor seu. Sigui honrat o no sigui honrat. Vinga a dir. I en Paco, com ha dit abans, després d'un procediment judicial i això, va cobrar. Però si tu ets insolvent, o has desaparegut, o estàs a un altre país, vinga a dir, no cobraràs.
Rosa, per acabar.
Pues muchas gracias a todos por estar aquí y a ver si nos juntamos más para solucionar las cosas y darnos un abrazo y mirar por el futuro de todos, porque cuanta más gente haya bien, mejor para todos, ¿sabes? O sea, mejor se trabaja, mejor se sirve. Somos una isla de servicios, del turismo. No sé, yo creo que vamos en contra del futuro, Rosa, y en contra de la humanidad. Y en, no suena bien muchas veces todo. Siempre estamos enfrentados.
Estaría encantado, pero desgraciadamente no están en el meu y el teu mà.
Bueno, lo podemos intentar, son pequeños granitos de arena.
Intentar-ho.
Va, obligación de hacerlo.
Encarna Magaña, de la Immobiliària, s'apunta amb Vicent Riera, en aquest cas a mig camí entre Eivissa i Formentera, amb Paco Mayans, d'aquí de la nostra illa, propietari, la lletrada Maite Ferrer i na Rosa Rodríguez, el portaveu de SOS Vivienda. Moltíssimes gràcies a totes, a tots, per participar avui en aquesta taula rodona sobre l'habitatge a Ràdio Illa Formentera.
Gràcies.
Vinga, bon dia a tothom.
Gràcies a vosaltres. Un plaer estar aquí a Formentera.